Oriol Junqueras anuncia un acord de finançament que garanteix l'ordinalitat i 4.700 milions d'euros addicionals per Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Us ho hem estat explicant els últims dies. La reunió d'avui entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa ha acabat servint per tancar els últims serrells del nou finançament català, Joan Bota.
Junqueras defensa que amb la nova fórmula tothom hi guanya i ningú hi perd en referència a la resta de comunitats autònomes i assegura que Catalunya, tercer territori que més diners aporta a les arques de l'Estat, també serà tercer a l'hora de rebre recursos. El pacte només entrarà en vigor si supera la votació al Congrés, on Junts ha advertit que votarà en contra de qualsevol cosa que no sigui el concert econòmic.
Més detalls des de Madrid, Marta Corbalà i Paula Brujats.
El líder d'Esquerra ha sortit de la Moncloa satisfet amb l'acord, però no en té prou amb això i demana anar més enllà i que la Generalitat pugui recaptar també tot l'IRPF que es paga a Catalunya. Si no es desencalla aquesta carpeta, no s'asseurà a negociar ni els pressupostos catalans ni els de l'Estat. De moment, però, Junqueras creu que el que s'ha acordat és un bon model que beneficiarà tothom.
És un bon model de finançació en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana.
I això és el que destaca justament el govern espanyol, que el nou model de finançament beneficiarà totes les comunitats. Neguen cap tracte de favor a Catalunya i repten el Partit Popular a donar-hi suport. El PP, però, assegura que avui Sánchez torna a cedir a l'independentisme. Sentim Òscar López, ministre, Elías Bendodo, vicesecretari del PP.
Con este modelo van a ganar todas las comunidades autónomas.
Está de rodillas implorando oxígeno a Junqueras, a un dirigente inhabilitado, ¿eh?
De seguida sentirem més reaccions a tot plegat, però tot això ha passat en un matí en què hem tornat a tenir mobilitzacions dels pagesos. Ara contra l'acord comercial de la Unió Europea amb el Mercosur.
S'han tallat diverses carreteres en llocs estratègics com Pontós, a l'Alt Empordà o Fondarella, al Pla d'Urgell, i també es bloqueja l'accés al port de Tarragona. Els agricultors rebutgen l'acord que Europa vol aprovar amb diversos països sud-americans i que s'hauria de firmar dilluns. La seva esperança és que França, on avui també hi ha protestes, tombi l'aliança.
Connectem amb Pontós i amb París. Fèlix Martín i Isabel Galí.
Un tall que ha començat a Pontós a les 3 de la matinada, tant a l'AP7 com a l'N2. El de la cartera ja s'ha aixecat, però l'autopista no, i s'hi quedaran tant temps com calgui. Demà es reuniran amb el conseller Ordeig, però l'exigència que fan els pagesos catalans és clara. Es malfien de les promeses de Brussel·les i volen que Espanya es faci enrere en l'acord amb el Mercosur.
A França, el sindicat Coordinació Rural ha mobilitzat un centenar de tractors per bloquejar un dels accessos a la capital, mentre un altre grup ha protestat davant l'Assemblea Nacional, on s'ha enfrontat amb la seva presidenta. El sindicat majoritari acaba de fer una crida a manifestar-se a partir del dia 20 a Estrasburg si la Unió Europea aprova finalment el Mercosur.
I encara un tercer tema important avui. Acord del govern espanyol amb l'Església Catòlica per reconèixer i compensar les víctimes d'abusos sexuals. Madrid, Àngels Lafuente.
Després de prop de 2 anys d'una negociació complicada i difícil, l'acord aconseguit diu que l'Església pagarà les indemnitzacions pels casos de pederàstia i ho farà sota la supervisió de l'Estat. El defensor del poble revisarà cada cas i establirà els diners que s'han de pagar. Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
Y hemos logrado un acuerdo para que las víctimas de abusos tengan una reparación justa, una reparación necesaria. Y, por supuesto, esa reparación será a cargo de la Iglesia Católica.
I en la informació internacional, Donald Trump adverteix que pretén controlar Venezuela durant anys.
En una entrevista al New York Times, el president dels Estats Units no es marca terminis, però adverteix que la tutela nord-americana sobre Caracas, que inclou la gestió d'entre 30 i 50 milions de barrils de petroli, no és cosa de setmanes ni de mesos.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça es classifica per la primera final de la temporada. Ara espera rival.
Que sortirà de l'Atlètic de Madrid, que juga avui a les 8 i que podreu seguir amb un tot costa especial que anirà fins a les 10 del vespre. Els blaugranes van superar ahir plàcidament l'Atlètic Club a les semifinals, golejant 5-0. Comencen els moviments al mercat d'hivern. Cancelo tornarà al Barça i l'Espanyol està pendent de tancar la sortida de 2 jugadors. I també al Catalunya Migdia sentirem Xavi Pasqual, el tècnic del Barça de bàsquet, parlant del retorn de Joan Peñarroya demà al Palau en partit d'Eurolliga.
Matí complicat a la xarxa viària per aquestes protestes dels pagesos. Quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs l'AP7 es manté tallada entre Borrassà i Vilademuls, a l'Alt Empordà, en tots dos sentits. S'està desviant la circulació per la sortida 47, direcció França, i per la 28, en direcció Girona. En sentit sud provoca 7 quilòmetres de cua. També tallada l'autovia A2, a Belllloc d'Urgell, direcció Barcelona, i un carril tallat a Mollerussa, direcció Lleida. Bloquejats també els accessos al port de Tarragona, tant per l'AP7 A27 com per la T11, N230, els pagesos fan talls cada mitja hora a l'altura de les Bordes, a l'Alta Ribagorça. N260, tallada sort en totes dues direccions. A l'eix del Llobregat, la C16, els tractors fan una marxa lenta a l'altura de Casserres, direcció Berga. Per aquestes mobilitzacions de la pagesia també es prohibeix el pas de camions a l'N2 entre Bàscara i Pontós i a la C38 a Coll d'Ares, al Ripollès. D'altra banda, una incidència a l'infraestructura de DIF al Prat de Llobregat provoca retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com que us critiquem quan no l'encerteu, ahir ens vas dir que avui notaríem que la temperatura pujava, i efectivament ho hem notat.
Sí, i els termòmetres ho han certificat, que això és el més important. Bé, les sensacions també són importants, evidentment, però els termòmetres efectivament ho certifiquen. Entre 4 i 8 graus han pujat i en alguns casos 10-11 graus en algun observatori. De moment, aquesta tarda el més destacat, el vent al terç sud de Catalunya, a banda d'aquest augment de la temperatura. Demà al matí el més destacat serà el vent al prelitoral, zones de l'altiplà central, conurbació barcelonina, per tant, precaució. I un altre element, arriba la neu cap a la Vall d'Aran, però a la tarda s'estendrà a totes les comarques pirinenques i dels 1.200 baixarà als 800 metres a la tarda amb una nevada al Pirineu que pot ser bastant general i moderada.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El president espanyol Pedro Sánchez i el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras han segellat avui l'acord pel nou finançament en una reunió al Palau de la Moncloa, a Madrid. El nou model aportarà 4.700 milions d'euros de més a Catalunya i respectarà l'anomenat principi d'ordinalitat, és a dir, es garanteix que Catalunya no sortirà perdent després d'haver contribuït a la solidaritat amb la resta d'autonomies. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, presentarà demà la lletra petita del nou finançament autonòmic que, segons la Moncloa, beneficiarà a totes les comunitats. Madrid, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Després de mesos i mesos de negociacions, Oriol Junqueras ha sortit avui del Palau de la Moncloa amb un acord de finançament sota el braç. Catalunya rebrà 4.700 milions d'euros de més i no sortirà malparada després de contribuir a la solidaritat amb la resta d'autonomies. Amb l'actual model, que és del 2009 i que està caducat des del 2014, Catalunya és la tercera comunitat que més aporta a la caixa comuna, però després cau a la desena posició a l'hora de rebre diners. Amb el nou sistema, Catalunya s'hauria de mantenir en la mateixa posició en el rànquing de comunitats. El líder d'Esquerra ha celebrat l'acord i ha assegurat que tothom hi guanya.
És un bon model de finançació en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana, y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias.
Tot i haver-se desbloquejat l'acord, el líder d'Esquerra no en té prou amb això per asseure's a negociar amb Pedro Sánchez i amb el president Salvador Illa els pressupostos de l'Estat i la Generalitat. Hi ha una carpeta que segueix encallada i que no s'ha resolt en la reunió d'avui a la Moncloa, que és que la Generalitat pugui recaptar tot l'IRPF que es paga a Catalunya.
Sobre si se dan las condiciones necesarias para iniciar una negociación presupuestaria, la respuesta es que aún no. Tenemos un acuerdo en el modelo de financiación, falta un acuerdo en el modelo de recaudación, que estamos convencidos que es posible.
Tot i que Junqueras ho veu possible, el Ministeri d'Hisenda assegura que Catalunya no pot recaptar el 100% de l'IRPF i que aquest impost s'ha de gestionar quatre mans entre l'Estat i la Generalitat. Més enllà dels detalls i dels números del finançament, la fotografia d'avui a Madrid és rellevant políticament. És el primer cop que Sánchez obre les portes de la Moncloa a un dels líders del procés independentista i és la primera vegada que es reuneixen, almenys públicament, el president espanyol i Junqueras des que el líder d'Esquerra va sortir de la presó.
Bé, doncs, tornant al sistema de finançament, demà al matí, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, detallarà aquest nou sistema, aplicable a la resta de comunitats autònomes, i el sotmetrà, a més, a votació amb tots els governs autonòmics la setmana que ve. Però a aquesta hora ja ha aixecat les primeres crítiques a les files del PSOE i, sobretot, del PP, que ja prepara una ofensiva. Seguim al Palau de la Moncloa, ara, però, amb Paula Brujats. Bon dia.
Bon dia. Si l'acord és només el principi d'un llarg camí, que no serà fàcil, reconeix la Moncloa, sobretot per l'oposició frontal del PP. El govern espanyol celebra haver desencallat el model amb Junqueras, però neguen cap tracte de favor a Catalunya. Diuen que el nou finançament garanteix més recursos per a totes les comunitats, i això a Pedro Sánchez li va bé, de cara a les eleccions que venen a l'Aragó o Andalusia, i el ministre Óscar López pregunta al PP si ho podran rebutjar.
Esperamos ver también cuál es el modelo del Partido Popular, que lo desconocemos hasta el momento, pero con este modelo van a ganar todas las comunidades autónomas. Y lo importante es que ganen los ciudadanos, con mejores servicios públicos.
Però Sánchez també haurà de vèncer reticències internes com la del president manxec. El socialista més crític, Emiliano García Page, que ja ha saltat aquest migdia, diu que es comença amb mal peu.
Que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas, que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás, no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento.
Page i el PP faran sentir la seva crítica la setmana que ve a la reunió entre la ministra Montero i les comunitats, on els populars hi tenen la majoria de cadires, però Hisenda té guanyat superar aquesta primera votació. Elías Bendodo, del PP, ha acusat avui Sánchez d'arrossegar-se un altre cop davant l'independentisme.
Está de rodillas implorando oxígeno a Junqueras, a un dirigente inhabilitado, ¿eh? Eso es lo que tenemos en nuestro país. Que el pago de esta compraventa con el independentismo es enterrar lo que debe ser sagrado en nuestro país, que es la igualdad y la solidaridad entre todas las comunidades autónomas.
I el futur del finançament passa pel PP o per Junts. L'un o l'altre seran imprescindibles per aprovar el nou model quan arribi al Congrés. Per això, però, encara falten molts mesos.
Junts per Catalunya té previst valorar aquesta tarda l'anunci d'aquest nou finançament, però en un vídeo que han fet córrer a les xarxes es pregunten on queda el concert econòmic que havien pactat al seu dia Esquerra Republicana per tal d'investir Salvador Illa. En canvi, els comuns, socis d'investidura del president Illa, troben una bona notícia a l'acord sobre el finançament perquè representa, diuen, un volum de recursos ingent. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, emplaça Junts a avalar l'acord.
Crec que hem de fer una crida a totes les forces polítiques catalanes, a totes les forces polítiques també catalanistes, on es volen situar. Si es volen situar en un córner, al costat d'aquesta cridòria, o es volen situar al costat de més recursos públics per Catalunya, en definitiva per blindar els serveis públics.
Demà, a primera hora del matí, el president Salvador Illa rebrà Oriol Junqueras al Palau de la Generalitat per tal d'escenificar aquest acord que, durant molts mesos, han estat cuinant a tres bandes la Moncloa, el govern i Esquerra Republicana. D'aquí a dos minuts serà un quart de tres de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a parlar d'aquest acord de finançament, però avui hi ha una altra gran notícia també a Catalunya, i és que els pagesos, que fa molt de temps que encadenen una crisi rere una altra a Catalunya, es tornen a mobilitzar avui davant l'acord imminent entre la Unió Europea i els països llatinoamericans de l'anomenat Mercosur. Demà s'ha de votar i, si hi ha quòrum, dilluns es firmaria al Paraguai un acord per tal de crear la zona de lliure comerç més gran de tot el món. Els pagesos i els ramaders temen l'entrada massiva de productes agroalimentaris a preus rebentats. Demanen un gir de guió del govern espanyol i que demà es desmarqui en la votació a Brussel·les, on també s'està negociant una nova política agrària que ja anticipa retallades sonades al sector. Per forçar canvis en tot plegat, ara mateix tallen l'AP7 a Pontós, a l'Alt Empordà, l'A2 a l'altura de la Fondarella, i bloquegen també el port de Tarragona, el Coll d'Ares o la Nacional 230, a les Bordes. Anem als punts principals per saber quina és la situació ara mateix en aquests talls, amb en Fèlix Martín, en Manel Sastre i el Pere Joan Álvarez.
A l'AP7.2, a l'Alt Empordà, tranquil·litat entre els centenars de pagesos que amb 130 tractors tallen el trànsit des de les 3 de la matinada i no tenen cap intenció de marxar. Rebutgen l'acord comercial del Mercosur que facilitaria la importació de productes de l'Argentina, Brasil, Paraguai i l'Uruguai amb arancels molt baixos, però amb l'afegit d'una competència deslleial perquè els productes agrícoles d'allà no passen els mateixos controls sanitaris que els de la Unió Europea. Reclamen el suport incondicional del conseller d'Agricultura, amb qui es reuniran demà. Ho ha confirmat el portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginebreda.
Nosaltres aixecarem el bloqueig quan això tiri enrere. Però és més fàcil aconseguir-ho si el nostre conseller es posiciona al nostre costat i ens acompanya a defensar aquest no.
A Pontós han posat un cobert metàl·lic al mig de la P7 i també amb bales de palla rectangulars. Han fet un tancat per protegir-se del fred, sobretot quan es faci fosc i a la nit. I cap aquí volen venir també alguns dels pagesos que al matí han tallat el trànsit a la nau a Perpinyà. Si bé les autoritats franceses han prohibit als tractors circular a gran part del territori estatal, inclòs també a la Catalunya Nord.
A l'accés principal del port de Tarragona, prop d'un centenar de tractors i de vehicles aturen el trànsit de camions. L'acció es fa aquí per la importància d'aquesta infraestructura en l'arribada de productes de països tercers, segons explicava Joan Regolf, que és president del Gremi de la Pagesia.
Lleida és una gran part de la pagesia i ramaderia catalana i, per tant, també estem totalment en contra d'aquest tractat, que anirà en contra no només de la pagesia i l'agricultura, sinó de tot el país i de tota la societat.
I per protegir tota la pagesia catalana.
El port de Tarragona xifra la reducció del trànsit de cereals en un 80% i el tall també ha afectat la resta de transports. Un 40% s'ha reduït el tràfic habitual. En Ramon Rojo, de Revolta Pagesa, fa una crida al sector i a altres organitzacions a que s'assumin al tall.
Que si aguantem aquí amb aquest tall i els talls que n'hi ha, la gent s'anirà afegint. És feina nostra, de tota la gent que estem aquí, anar animant a la gent i dir-li: ei, no us quedeu a casa, feu el puto tractor, veniu aquí, hòstia. No ens deixeu sols.
Fins ara, els únics camions que es deixen entrar i sortir són els de les matèries perilloses de la química, per no perjudicar aquest sector.
A Lleida, els pagesos tallen la 2 al terme de Fondarella, al Pla d'Urgell, des de 11:45 amb una cinquantena de tractors. Ho fan en tots dos sentits. De moment, és un tall indefinit i després de dinar decidiran què fan en assemblea. La portaveu de Revolta Pagesa, Mara Ariza, ha dit que l'acord de Mercosur perjudicaria especialment a Lleida pel pes del sector en aquesta demarcació.
Lleida és una gran part de la pagesia i ramaderia catalana i, per tant, també estem totalment en contra d'aquest tractat, que anirà en contra no només de la pagesia i l'agricultura, sinó de tot el país i de tota la societat.
També hi ha Saja, Pere Roquer, el seu president, també incideix en els perjudicis de Mercosur.
Que es faci consciència de que Mercosur provocarà una entrada d'aliments que res tenen que veure amb les produccions que fem aquí al país, i dos, Mercosur tenen uns salaris el 50% inferiors als que tenim nosaltres aquí.
Hem de dir que els Mossos desvien el trànsit per la Nacional 2 i que el trànsit de vehicles passants pel centre de Mollerussa, de la capital del Pla d'Urgell, és molt important. Afegir també que les comarques de Lleida, els pagesos tallen la Nacional 230 a les bordes a l'Alta Ribagorça de forma intermitent i a sort el Pallars Sobirà el moment en què es creuen la C13 amb la Nacional 260.
Bé, doncs els transportistes, que es consideren els grans perjudicats per aquesta protesta dels agricultors i els ramaders, denuncien que s'han fet els talls de carretera sense autorització i es queixen que les autoritats permetin que es talli la circulació, Jordi Canal.
Sí, en declaracions a 3Cat Info, Jordi Esparreguera, director de CETRANS, l'Associació de Transportistes Gironins, lamenta que hi hagi camioners bloquejats i l'activitat del sector afectada.
Fa molta fred i hi ha gent aturada en els vorals de les carreteres. Per tant, aquesta, la principal afectació és les persones a qui nosaltres representem. Evidentment, a nivell econòmic, doncs nosaltres som engranatge. Nosaltres anem d'origen a destí. Per tant, si nosaltres parem, es para la maquinària. Entenem la pagesia, que té unes reivindicacions, però nosaltres estem al mig.
Les organitzacions de transportistes asseguren que exigiran responsabilitats i compensacions per les pèrdues tant als pagesos com a l'administració.
El govern de la Generalitat no té competències per actuar en aquest acord del Mercosur, però es compromet a vetllar pel control de les fronteres perquè, arribat el dia, no entrin aliments que no compleixin els requisits sanitaris. N'ha parlat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Els acords comercials s'han de fer, sí. El que sí que s'ha d'intentar és defensar els nostres interessos.
I com ho farà?
Home, primer de tot, més i millors controls en frontera. No pot ser que diguem que fem determinats, ja ho ha dit això, el comissari d'Agricultura ho ha dit, els ministres ho han dit, cal enfortir els controls en frontera perquè aquells productes que tenen fitosanitaris, per exemple, o alguns productes no permesos aquí, doncs no puguin entrar.
Però com ens dèiem, les protestes no només són a Catalunya. A França, una desena de tractors han aconseguit plantar-se davant l'Assemblea Nacional. A París, els agricultors també mantenen la pressió sobre el president Emmanuel Macron per tal que demà faci el que ha promès i França voti en contra de l'acord amb el Mercosur. París, Isabel Galí.
Bon dia. El centenar d'agricultors del Sindicat Coordinació Rural ha arribat a peu a l'Assemblea Nacional. Només alguns tractors hi han pogut aparcar. I envoltats d'un fort dispositiu policial han rebut la presidenta del Parlament, Yael Brompivé. L'intercanvi verbal ha estat tens enmig de xiulades i llançament d'aigua, però tot i això Brompivé s'ha mostrat comprensiva amb les reivindicacions dels pagesos contraris a l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Aquest migdia en rebrà una delegació a dins de l'edifici. Aquesta d'avui, però, és una protesta que el govern considera il·legítima i que critica per la recuperació política que en vol fer l'extrema dreta. Coordinació Rural és el sindicat més afí a les tesis del reagrupament nacional i alguns diputats de Marine Le Pen s'han afegit a la protesta. La resta de sindicats agrícoles, de moment, no s'hi han sumat, perquè el mateix govern de Sébastien Lecornu s'ha posat al costat dels agricultors. El primer ministre ha demanat al president Macron que França es desmarqui dels socis europeus demà a Brussel·les. Si no, perillen els pressupostos per al 2026 que s'han estat negociant durant la tardor. Les dues forces polítiques amb què el macronisme compta per fer-los aprovar, socialistes i republicans, han amenaçat de presentar una moció de censura si el govern no s'oposa a Mercosur. Des de l'avinguda de la Bourdonnais, al peu de la Torre Eiffel, on som, veiem aparcats una desena de tractors i els que els condueixen ens asseguren que s'hi estaran si els deixen fins demà per veure què passa finalment a Brussel·les.
I encara una cosa més relacionada amb la ramaderia, perquè el Departament d'Agricultura ha obert una investigació per mirar d'aclarir per què l'explotació de Capmany, a l'Alt Empordà, on s'ha originat el nou focus de dermatosi nodular, només havia vacunat parcialment el seu bestiar. Viella, Sofia Cabanes.
Sí, i a més, segons ha avançat el conseller, no descarta aplicar mesures sancionadores contra aquelles explotacions ramaderes obligades a vacunar que no ho facin.
Si la gent que no vacuna el 100% dels seus animals al cap del període que toqui, doncs també estudiarem mesures també o sancionadores o coercitives, doncs, per tots aquells que no ho facin.
Pel que fa a l'explotació de Capmany, on s'ha originat este nou focus, agricultura sabia que no s'havien vacunat tots els animals.
Hem obert una investigació, s'havia fet un avís per escrit al ramader perquè vacunés el 100% dels animals, i per tant ara parlarem també amb els veterinaris, amb l'oficina comarcal, que és el que ha passat, pel país s'hi juga molt.
Ordeig també lamenta que França no s'hagi actuat amb la mateixa contundència que Catalunya i no descarta que el nou focus provingui d'allà.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida l'acord entre l'Església i el govern espanyol.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el tomàquet triturat Apis de 400 grams amb un descompte del 25%. Ara només per un euro. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Ens vam passar tot un dia cavant un forat més profund i li vam donar una sepultura digna.
Ah, si no! És viu!
Quantes vegades pots tornar a néixer?
Ja l'he atrapat, només que encara no ho sap. Doni'm un cavall i un rifle.
Leonardo DiCaprio, El Renascut, és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Acord del govern espanyol amb l'Església Catòlica per la reparació econòmica i el reconeixement de les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit religiós. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que és un deute històric i moral amb les víctimes després d'anys de lluita i ha agraït la feina feta per les associacions de víctimes i també pel Vaticà. El defensor del poble s'encarregarà de fer la proposta de reparació. L'acord entrarà en vigor aquest mateix any i serà prorrogable un any més. Madrid, Àngels Lafuente.
Aquest nou sistema preveu que sigui la víctima la que engegui el procés de la denúncia davant del Ministeri de Justícia. El defensor del poble revisarà cada cas i establirà les indemnitzacions que haurà d'abonar íntegrament l'Església espanyola. Félix Bolaños, ministre de Justícia i de la Presidència.
Si esa propuesta que hace el defensor del pueblo merece la conformidad tanto de la víctima como de la Iglesia Católica, será firme y se abonará por la Iglesia. Todas las indemnizaciones serán abonadas por la Iglesia Católica. El Estado no abonará ni un céntimo.
Bolaños ha reconegut que la negociació amb la Conferència Episcopal ha estat llarga, de prop de 2 anys i complexa. Diu que l'acord salda un deute moral històric amb les víctimes després de dècades de silenci i de dolor.
Puede que el Estado haya llegado tarde, pero hoy lo hacemos con carácter retroactivo para todas las víctimas que puedan iniciar acciones ahora. Ayer no tenían nada, porque todos estos hechos están prescritos.
Des de la Conferència Episcopal, Luis Argüello ha assegurat que l'acord firmat avui també inclou el compromís de l'executiu d'abordar la reparació dels menors víctimes d'abusos sexuals en àmbits diferents del de l'Església.
Han llegado personas que habían sufrido abusos en otros ámbitos, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación estatal. Por eso nos ha parecido importante para que también otros sectores en donde han acontecido abusos puedan también ofrecer una propuesta de reparación integral.
Les víctimes tindran fins a 2 anys per denunciar els abusos sexuals de l'Església a través de l'acord firmat avui i no hauran de tributar l'IRPF per les indemnitzacions rebudes.
Doncs les associacions catalanes de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església veuen amb bons ulls aquest acord, tot i que lamenten que no s'han concretat les compensacions econòmiques, Mar Riera.
En declaracions a 3Cat Info, Manel Barbero, el pare d'una de les víctimes del cas Maristes i impulsor de l'associació Mans Petites, ha dit que fa temps que esperaven aquest acord, que la Santa Seu ha tingut un paper destacat i que ara treballaran per garantir que es compleixi.
Esperaré que estar vigilantes para fiscalizar que verdaderamente el acuerdo se pone en marcha, que verdaderamente las cosas se hacen bien, que se hacen con rigor y que verdaderamente sea un acto de reconocimiento y reparación para todas las víctimas.
També en aquesta emissora, Miguel Hurtado, el primer denunciant del cas de pederàstia a l'abadia de Montserrat, celebra que l'Església assumeixi el 100% de les indemnitzacions, però lamenta que no es quantifiquin aquestes compensacions econòmiques.
Les indemnitzacions que està pagant l'Església són molt baixes, està utilitzant un barem molt, 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 molt baix. A Espanya no hi ha un barem especialitzat en casos d'abusos sexuals. Hi ha vegades que els tribunals utilitzen el de trànsit, que és totalment inadequat. Llavors, les víctimes hem reivindicat com a línia vermella que els estàndards, els barems d'indemnització que s'han d'utilitzar són els europeus.
I des de l'Església Catalana, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, també aquesta emissora celebra que sigui el defensor del poble l'encarregat de proposar la reparació de les víctimes.
L'Església, en aquest punt, ha d'afrontar amb seriositat i transparència la situació. I això és el que ha demanat la Santa Seu, és el que demana el que demanava el Papa Francesc i és el que demana el Papa Lleó XIV en els moments actuals sobre aquests temes.
Anem a la informació internacional. Donald Trump preveu que els Estats Units tutelaran Veneçuela i controlaran els seus ingressos del petroli durant anys. Ho ha dit en una entrevista al diari The New York Times, que ha interromput per contestar una trucada del president de Colòmbia, Gustavo Petro, una altra bèstia negra del republicà que ara ha convidat a Washington, Eva Pineda.
La invitació dissipa els rumors que Gustavo Petro seguiria el camí del seu homòleg veneçolà, Nicolás Maduro, segrestat fa 5 dies per un comando nord-americà a Caracas. Quan li han preguntat si la supervisió de Washington sobre Venezuela duraria 3 mesos o 1 any, Trump ha dit que molt més i ha deixat clar que s'hi estaran el temps que calgui per restaurar l'economia i revertir-ne els guanys al poble veneçolà. El dirigent nord-americà ja va dir dimarts que Venezuela enviaria entre 30 i 50 milions de barrils de cru als Estats Units, on es vendria a preu de mercat i ell mateix en controlaria els ingressos. La presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez ha volgut aclarir avui que l'economia del seu país està diversificada i que del 71% de les exportacions de petroli, un 27% ja era pels Estats Units.
Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como lo debe tener con el Asia, con el África, con el Medio Oriente, con Europa. Quienes se han excluido de relacionamiento con Venezuela es quienes se han prestado para agredir a nuestro país.
Trump ha afegit que el govern xavista interí els està donant tot el que demanen i que el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ja està en contacte permanent. Pel que fa a Maduro i la seva dona, continuen detinguts a Nova York, on ja han comparegut davant de la justícia acusats de narcotràfic.
I precisament el narcotràfic ha estat un dels principals arguments de Donald Trump contra el règim xavista, a qui atribueix bona part de la droga que arriba als Estats Units. Paradoxalment, segons un informe de l'ONU, només el 5% de la producció de cocaïna colombiana passa per Venezuela. Els dos països comparteixen 2.200 quilòmetres de frontera que controlen grups armats vinculats precisament al narcotràfic. Enviats especials a Bogotà, José Antonio Rodríguez i Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia. La llarga frontera entre Colòmbia i Venezuela està sota control de grups guerrillers més que dels estats, com explica Catalunya Ràdio Andrés Caijao, investigador de la Fundació Idees per a la Paz.
Esta es una frontera totalmente porosa. Muchos de estos pasos fronterizos, que son cientos o miles, los controlan los grupos armados y no el Estado.
El tràfic de droga, i no solament això, es fa en connivencia amb les autoritats venezolanes.
Para nadie es un secreto que los principales comandantes del ELN están establecidos en Venezuela con algún tipo de coordinación con la Guardia Venezolana y con la Fuerza Pública Venezolana, donde también ellos allá tienen negocios a través de la extracción de minerales.
La cocaïna arriba a Venezuela amb avionetes que utilitzen pistes clandestines i a través dels rius de la frontera amb Colòmbia. Però aquesta ruta és petita comparada amb el volum de droga que surt pel sud i pel Pacífic.
Una ruta hacia el sur del continente va hacia puertos en Argentina, en Ecuador, y de ahí se distribuye tanto Europa, Asia, Estados Unidos, digamos, hay muchas rutas. La otra es por el Mar Pacífico, donde ahí salen hacia Centroamérica y de ahí pasaban a Estados Unidos. Sobre la zona Caribe, que hay como dos rutas por el lado de arriba, y la otra era que salía por Venezuela también, aquí realmente sale coca por casi que todas partes del país.
Segons l'últim informe mundial sobre drogues de l'ONU, Colòmbia és el primer productor de cocaïna al món amb 2.600 tones al 2023.
I protestes al carrer i indignació de les autoritats locals per la mort a trets d'una dona a mans d'un agent d'immigració als Estats Units. Potser heu vist les imatges perquè el vídeo corre molt per les xarxes. L'administració de Donald Trump ho considera un acte d'autodefensa, tot i que les imatges no fan pensar que la dona, que era dins del seu vehicle, intentés atacar ningú. Tant el governador de Minnesota com l'alcalde de la capital, Minneapolis, on s'han produït els fets, han reclamat als agents d'immigració que marxin de l'estat i han acusat la Casa Blanca de mentir. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. El que ha passat a Minneapolis és el resultat d'una política migratòria agressiva utilitzant el que es podria descriure com a escamots paramilitars per a detenir immigrants il·legals. Renee Nicole Good, una ciutadana nord-americana de 37 anys, n'ha pagat les conseqüències amb la seva vida. Un agent d'immigració i duanes, ICE, en les seves sigles en anglès, li va disparar 3 trets a boca de canó a través de la finestra del seu vehicle en una actuació com a mínim temerària i desproporcionada. Tot i que la seqüència dels fets ha quedat enregistrada des de tots els angles, tant el president Donald Trump com la secretària de Seguretat Interior, Kristi Noem, han justificat que la gent va actuar en defensa pròpia.
Va ser un acte de terrorisme domèstic. Els nostres agents d'immigració s'havien quedat atrapats per la neu. Estaven intentant empènyer el seu vehicle quan la dona els ha atacat amb el seu propi cotxe. Un agent de migració ha actuat ràpidament i ha disparat en un acte de defensa per protegir-se ell i la gent del voltant.
Primer els fets, però després la reacció gairebé cínica del govern federal han provocat l'ira entre una gran part de nord-americans. Aquesta és la resposta contundent de Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, a Trump i al seu entorn.
Estan intentant presentar el que ha passat com un acte d'autodefensa. Després d'haver vist les imatges, li vull dir a tothom directament: això és una punyetera mentida.
Recordem que l'estat de Minnesota, on es troba Minneapolis, és un dels bocs expiatoris de Donald Trump, ja que considera que l'estat s'ha convertit en un cau d'immigrants il·legals de Somàlia, els quals ha arribat a qualificar de porcs.
El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que, quan la pau sigui una realitat a Palestina, demanarà al Congrés l'autorització per enviar-hi tropes espanyoles. És el mateix camí que s'ha compromès a emprendre amb Ucraïna. De fet, la setmana que ve farà una ronda de consultes amb els grups, excepte amb Vox, per saber què n'opinen. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Fa uns mesos deixava la porta oberta, però avui ha estat clar: quan la pau es consolidi a Palestina, està disposat a enviar-hi tropes espanyoles, igual que ha anunciat que vol fer Ucraïna. Ho ha dit davant del cos d'ambaixadors espanyols.
Como también propondré al Congreso cuando esa oportunidad se produzca y que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de de pacificación.
Sánchez ha centrat el discurs en la posició d'Espanya i Europa davant dels Estats Units i ha assegurat que no callaran davant les amenaces de trama a la integritat territorial de Groenlàndia i avisa...
España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje.
I sobre Venezuela, nova advertència. La transició l'han de fer els veneçolans sense ingerències de cap altre país.
La Generalitat es compromet a dotar de més recursos als ajuntaments per l'atenció a les persones sense sostre. El Departament de Drets Socials està revisant els protocols que s'activen en situacions de fred perquè siguin més flexibles. Mentrestant, la Fundació Arrels, que atén precisament les persones sense llar, reclama solucions estructurals més enllà dels dispositius d'emergència. Miquel Jarque.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, no ha concretat xifres, però assegura que és conscient que falten recursos i més coordinació amb els municipis per revisar sobre tot protocols.
Continuarem estant al costat dels ajuntaments per revisar els protocols i assegurar-nos doncs, que aquestes operacions fred es produeixen de la millor manera possible per evitar fets tan tristos com els que han passat en els darrers dies a Catalunya.
Des de la Fundació Arrels, la seva directora, en declaracions a aquesta emissora, Bea Fernández, recorda que hi ha en tràmit una llei del sensellarisme al Parlament, però que, mentrestant, s'han de donar una solució estable a les persones que viuen al carrer.
El que és necessari és que ara com ara l'administració catalana doncs, es comprometi a destinar recursos suficients perquè els ajuntaments puguin atendre correctament a les persones que tenen al seu territori. I atendre-les correctament significa també oferir-los allotjament i allotjament que no sigui d'emergència.
Tot plegat en el context que la nit de dimarts a dimecres va morir un home al barri de la Barceloneta de la capital catalana, que la policia descarta una mort violenta en aquest cas i que el dia de Reis va morir un altre home a Badalona.
Passant 5 minuts de 2 quarts, la nevada i el fred d'aquests últims dies ha beneficiat els avellaners i els ametllers del Camp de Tarragona. Unió de Pagesos diu que aquest hivern pot marcar un punt d'inflexió positiu per a aquests cultius que han patit molt a causa de la sequera. Tarragona, Ricard Boigues.
Les baixes temperatures que s'han registrat, sobretot a la Conca de Barberà i al Priorat, han estat molt positives pels cultius llenyosos, com l'avellana, l'ametlla, les garrofes i la vinya. El coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt, diu que encara faria falta més fred perquè els arbres poguessin descansar durant l'hivern. Apunta que la pluja i el fred d'aquest hivern fan preveure una bona collita d'avellana a finals d'agost. En els últims anys, la producció no ha arribat al 30% d'una campanya normal.
Pot ser una bona collita. També et diré que si a l'avellaner enguany no tenim una bona collita, potser hi haurà moltes finques que s'acabaran arrencant, perquè si enguany que s'estan donant les característiques de fred i aigua i ara fem una bona collita, poder haurem de canviar de cultiu.
La millora de les condicions hídriques no fa baixar la guàrdia als pagesos de l'avellana. De fet, han organitzat una crema simbòlica d'avellaners el 19 de gener a Riudoms per reclamar les infraestructures de reg que ha promès el govern. Els preocupa l'endarreriment del projecte perquè la comunitat de regants de Riudecanyes pugui utilitzar l'aigua regenerada de la depuradora de Reus.
Passen 6 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
La tarda de Catalunya Ràdio.
A la tarda aprenem coses.
L'Eixample de Barcelona és una imposició de Madrid.
Tal qual, és exactament així.
A la tarda ens divertim.
És el primer Jacob que truca aquesta temporada. Sou molts Jacobs a la família?
No, no, sóc l'únic de moment.
De moment què vol dir? Que potser...
No.
Jacobet? No? Ah, bé.
A la tarda, exclusives.
Tenim declaracions exclusives del rei Gaspar a Catalunya Ràdio? Document històric
d'aquesta
nit.
Document històric? Com s'han portat aquests nens?
Ui, s'han portat molt i molt bé.
A la tarda, tenim de tot.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Catalunya migdia.
Passant 7 minuts de 2 quarts.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut.
Richard Linklater, un dels cineastes independents nord-americans més prestigiosos, nominat a l'Oscar per Boyhood, per exemple, estrena demà Nouvelle Vague. És la seva particular recreació de com va arrencar un dels moviments més revolucionaris de la història del cinema, Marc Garriga.
Linklater, autor també de la trilogia Abans de l'Alba, ha assegurat a Catalunya Ràdio que no és un nostàlgic, que no volia simplement recordar què va passar durant el rodatge del final de l'escapada de Jean-Luc Godard, el film fundacional del moviment, sinó deixar constància del que va significar per al món del cinema i també de com l'han inspirat a ell al llarg de la seva carrera.
La noció de la llibertat artística i la possibilitat de rodar pel·lícules personals sobre la teva pròpia vida, podríem dir que van néixer amb la Nouvelle Vague. Era tot força revolucionari i jo me n'he beneficiat. Sempre he gaudit d'una enorme llibertat per fer cinema i no he lluitat mai per aconseguir-la.
Linklater pensava que els francesos odiarien la pel·lícula pel fet d'haver-la rodat un forà, però va tenir una molt bona acollida en la seva estrena mundial al Festival de Cannes. De fet, creu que un cineasta francès no hauria pogut tirar endavant el projecte.
Seria una càrrega massa pesant per a un cineasta francès, perquè tenen una relació culturalment parlant massa forta amb aquella generació. Però jo no la tinc, només sóc un fan, algú que admira les seves pel·lícules, però no són família meva, ni els meus avantpassats. Elders.
Ara està nominada millor comèdia als Globus d'Or, que s'entreguen aquest cap de setmana i demà arriba als cinemes catalans.
Oriol Pla i Pau Matas exporten l'èxit de Gola, una reflexió contundent sobre el consum compulsiu. Després del Temporada Alta i el TNC, a partir de demà, l'obra es veurà a Madrid, al Teatre Valle Inclán del prestigiós Centre Dramàtic Nacional, Valeria Obreda.
La Gola, un dels pecats capitals de la religió catòlica, dona títol a l'obra que parla dels vicis dels temps actuals. Ens en parla el creador i director Pau Matas.
Muchas veces nos dicen, bueno, la gula como pecado. Y bueno, como pecado no, si es la base del consumo, la gula, o sea, todo el rato te están vendiendo que necesitas cosas, que igual serás más feliz con este coche que con el otro. Es decir, todo esto al final es un engranaje de consumo que se basa en la gula, de querer cosas que no tenemos.
A dalt de l'escenari, l'altre creador i director, un immens Oriol Pla, que diu que la seva intenció és només plantejar situacions, i això fa, reconeix, provoca reaccions contraposades. Hi ha espectadors que surten del teatre divertits i d'altres angoixats.
I abans dels esports expliquem que la plataforma Sigena Sí exigeix al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que destitueixi Pepe Serra com a director del MNAC per resistir-se, diuen, a tornar les pintures murals a l'Aragó, com l'obliga la sentència, Montse Mas.
Sí, en un comunicat el col·lectiu Ciutadà dels Monegres també reclama que s'expulsi el MNAC de l'ICOM, l'Organisme Internacional de Museus, pel que consideren un incompliment reiterat del seu codi deontològic. A més, critica que el Museu Català intenti influir en la composició de la comissió judicial encarregada d'examinar executar la sentència, malgrat ser la part condemnada. L'associació demana que el 2026 sigui definitivament l'any de la devolució de les pintures al monestir de Sixena, sense més excuses ni retards.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui el Tot Costa acabarà més tard, perquè així podem saber quin és el rival del Barça a la final de la Supercopa.
El Barça es va classificar ahir fàcilment per aquesta final de diumenge i avui a les 8 Atlètic de Madrid i Madrid juguen l'altra semifinal. Al Tot Costa, avui fins les 10 del vespre.
Gol, 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 gol! Continua el Festival Blaugrana a Gida, l'Aràbia Saudita, amb el segon gol de la nit de Rafinha, el cinquè del Barça, pim, pam, pum, això és bufar i fer ampolles.
El Barça jugarà a la final de la Supercopa diumenge, després de golejar l'Atlètic Club ahir, 5-0 les semifinals. Anem fins a Gida, Bernat Soler, Ricard Torquemada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Laia.
Bernat, partit molt plàcid per al Barça, ja ho vas preveure, de fet, a la tarda amb el Francesc Garriga, ja era una mica el que t'esperaves.
Bé, la veritat és que els últims partits que el Barça s'ha trobat amb l'Atlètic Club de Bilbao, especialment els que no ha jugat a Sant Mamés, i fins i tot algun dels que ha jugat a Bilbao, ja donaven una mica a la pista de que ara mateix no estem davant de, segurament, el rival més ferotge amb el que es pot trobar el Barça. Tot i així, tampoc voldria treure-li cap mèrit al bon partit del Barça, especialment pel que fa a l'efectivitat de cara a porteria amb aquests 5 gols, 4 dels quals, recordem-ho, van arribar en 26 minuts a la primera meitat, entre el minut 22 i l'últim, que va ser el 38, realment un festival golejador d'efectivitat, i que va fer bons els pronòstics, efectivament.
Perquè tot i aquest resultat, aquesta golejada i de veure un rival inferior o veure un Barça molt superior, Ricard, el que deia el Bernat ara, cal destacar també el bon partit que va fer l'equip, sobretot que va sortir molt bé al partit.
Sí, no sé si va entrar del tot bé, però quan va canviar el ritme el va canviar del tot. Els primers minuts van ser una mica estranys, com passa aquí a Aràbia Saudita, per la calor, el ritme és lent, la gespa no corre, la pilota prou ràpid, i aleshores fa que tot sigui una miqueta més... que t'hagis d'adaptar, però en el moment que va tenir la primera oportunitat, una acció que fabriquen Ferran i Fermín, canvia. Arriba el gol al minut i ja comença el Barça a sentir-se còmode, a ser vertical, l'Atlètic Club a dubtar de les seves possibilitats, i el Barça no et perdona. Va tenir un gran índex d'efectivitat de cara a la porteria rival i va fer fora del partit de l'Atlètic Club abans del descans, amb el 4-0.
I resoldre aviat el partit va permetre a Hansi Flick, el tècnic, gestionar també Roger Bosa descansos i minuts.
Sí, va ser un bon dia perquè descansessin jugadors com Valde, De Jong i Rafinha, que no van jugar els últims 25 minuts. Flick també va donar descans a Pedri els últims 20. Minuts finals per a Gerard Martín, Bernal, Rashford, Olmo i també Lamine, tot plegat ja pensant en aquesta final de diumenge, i Flick content amb la imatge com a bloc, com a equip dels seus jugadors.
M'agrada que juguem com a un equip, junts, l'un per l'altre. Hem defensat molt bé, aquesta ha estat la clau. També les bones connexions, hem estat ben col·locats, hem creat moltes oportunitats, sobretot en la primera part. Està tot bé.
I Rafinha, sobre el moment de l'equip, espera que encara creixi més.
Sigo pensando que estamos buscando a nuestra mejor versión. Y nada, creo que estamos haciendo bien, estamos trabajando bien y espero poder mejorar más, tanto individualmente cada uno contra el equipo.
Doncs el Barça classificat per la primera final de la temporada, ara espera rival, el partit es juga aquest vespre, ara en parlarem amb el Bernat i el Ricard, però abans dos noms propis més. Perquè ara sentíem protagonistes després del partit, Arbu, i també un dels que vam sentir va ser el director esportiu Deco.
Sí, a Movistar, sobre el retorn de Joao Cancelo en aquest mercat d'hivern, Deco confirma l'arribada imminent del lateral portuguès.
Joao, nosotros estamos acabando, todavía no ha hecho las pruebas médicas, es el pronto llegar a Barcelona, y temas contractuales, pero en teoría vamos a cejar.
I també va enviar un missatge de tranquil·litat amb Ter Stegen, diu que el que li va passar no és greu, que només va ser un ensurt al genoll, que el genoll que ja s'havia operat, per cert, per això l'ensurt, i que, per tant, tranquil·litat i res greu.
Doncs després de repassar el partit d'ahir del Barça i de sentir algun dels protagonistes, el que dèiem, avui a les 8, Madrid-Atlètic de Madrid, és l'altra semifinal de la Supercopa, és un partit que podrem seguir amb un tot costa especial. El tot costa començarà, com sempre, a les 7, però anirà fins a les 10 de la nit per seguir tot el partit i per saber qui serà el rival del Barça. És una transmissió amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà i també, evidentment, amb el Bernat i el Ricard, que veureu el partit en directe des de l'estadi. I, Bernat, quina és l'última hora d'aquest partit o dels dos equips? Com arriben, les baixes que tenen?
Derbi madrileny a partir de les 8 del vespre, com deies, l'altre semifinal amb el que pràcticament tothom acorda en anomenar un examen per a Xavi Alonso. De fet, l'estada del Madrid a la Supercopa d'Aràbia Saudita és en general un examen per a Xavi Alonso, on se la juga tant avui com en el cas que arribés a la final contra el Barça. I a més, sobrevolant en l'ambient un partit i un marcador de fa ben poc temps, el 5-2 que l'Atlètic de Madrid li va clavar al Real Madrid en el partit que es va jugar al Metropolitano a la Lliga. És un partit que genera dubtes en el madridisme i eufòria o optimisme en l'equip matalassé. El Madrid, amb la gran baixa destacadíssima de Kylian Mbappé, que de moment no podrà jugar com a mínim aquesta semifinal, sí que ho farà, en canvi, en el seu lloc el jove Gonzalo. Recordem, va tot un hat-trick en l'últim partit de Lliga contra el Betis. Hem de sumar-hi a la d'Mbappé les baixes de Militao, de Trent i d'Ibrahim. Ibrahim està jugant la Copa d'Àfrica. Però el Madrid ve de guanyar i convèncer amb el Betis, per tant, amb una miqueta de moral més alta per part de l'Atlètic de Madrid. Doncs el gran dubte, per no dir pràcticament la baixa segura, és la del migcampista Barrios, que veurem com el substitueix el Cholo Simeone, que també compta amb les baixes de Lenglet i Nico González. Pel que fa a la resta de l'equip, doncs pràcticament tots disponibles i, per tant, amb la possibilitat per part de Simeone de fer un equip absolutament competitiu en un estadi, el mateix on es va jugar la semifinal d'ahir, el 5-0 del Barça amb l'Atlètic Club, que estarà absolutament ple, perquè per avui ja no hi ha entrades, perquè aquí, ja ho vam explicar ahir, la gent és molt del Madrid i, per tant, el partit d'avui no se'l volen perdre.
Sí, i avui veurem aquestes grades segurament amb tot de samarretes del Madrid blanques. Ricard, quin és l'equip que veus més favorit per guanyar aquest partit? Si n'hi ha algun, si en veus algun de favorit.
Home, jo crec que arriba una miqueta millor l'Atlètic de Madrid. El Madrid té dubtes. És veritat que equips com el Madrid, un partit de seguida, si el reforça moralment, canvia la cara. El Madrid arriba sense Mbappé. És veritat que probablement arriba amb Gonzalo, que li dona molt més equilibri defensiu. El Madrid pot ser més equip, no té un jugador que marqui diferències, ja que han d'alliberar de responsabilitats defensives, com és el cas del francès, però tampoc no tenen algú que pot marcar les diferències si no hi ha joc col·lectiu. El Madrid està buscant el seu camí, l'Atlètic de Madrid el té consolidat, però ja sabem que el camí de l'Atlètic de Madrid depèn molt de les decisions de Simeone. Barrios probablement sigui baixa, un jugador fonamental per tenir més control del partit, cosa que a l'Atlètic de Madrid últimament li agrada, no li agrada tancar-se al darrere, com a mínim fins que no tingui avantatge, i veurem quines són les intencions de l'Atlètic de Madrid de Simeone, que poden marcar molt el partit. Si intenta repetir el partit de Lliga, buscant l'esquena dels centrals, amb Charlotte, per exemple, que va fer un molt bon partit, o si canvia alguna cosa i fa un partit més contemplatiu, tenint en compte que és una eliminatòria a caixa o faixa.
Doncs el Bernat i el Ricard pendents d'aquest partit, d'aquest Barça, d'aquest Atlètic de Madrid-Madrid, per conèixer qui serà el rival del Barça a la final de la Supercopa, el partit que seguireu al Tot Costa Especial des de les 7 de la tarda fins a les 10. Bernat, Ricard, gràcies.
Adeu, bona tarda.
Adeu.
I ara, atenció amb això. Perquè s'estrena avui a TV3 i a 3CAT un nou programa del Barça, Fan Zone, presentat i dirigit pel Gerard Romero, un programa que barreja entreteniment i Barça amb protagonistes en directe. Avui, per exemple, el Gerard Romero entrevistarà la portera del Barça, Catacoll, tindrà en directe també Íñigo Martínez i l'actriu, i també molt culer, Diana Gómez, entre altres protagonistes. Un programa que s'emet avui en directe a TV3, després del Polònia, i que cada dijous també tindrà un nou capítol en directe a TV3, i que, si no, el podeu recuperar en qualsevol moment a la plataforma 3CAT. Fan Zone, avui, després del Polònia, amb el Gerard Romero. I hem estat parlant amb el Bernat i el Ricard des de l'Aràbia Saudita, i des d'allà anem fins a Kuwait, on es disputa una altra Supercopa, en aquest cas la final de la Supercopa francesa, que enfronta el PSG, 13 vegades campió, i que busca el quart títol consecutiu en aquesta competició amb l'Olympique de Marsella. Carles Canal.
Sí, avui a les 7 del vespre, a l'estadi internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait, amb una capacitat per a 60.000 espectadors, es disputarà el clàssic francès. En aquesta ocasió, però, serà sense aficionats de cap dels dos equips a la graderia, ja que consideren que una final nacional s'ha de disputar a França, el seu país, i han decidit no viatjar. El PSG arriba com a gran favorit després d'arrasar la temporada anterior i buscarà aixecar el primer títol del 2026. El conjunt de Luis Enrique, que encadena 3 victòries consecutives a la Lliga francesa i que arriba com a segon classificat a un punt del líder, el Lens, s'enfrontarà a un Marsella que es troba a 7 punts del Paris Saint-Germain a la Lliga i en tercera posició. Per al tècnic asturià és un partit molt important.
Nous sabons de la dificultat de continuar a guanyar el trofeu.
Som conscients de la dificultat de continuar guanyant trofeus, però al mateix temps és una gran motivació. Demà jugarem un partit important per a nosaltres. És una final, un clàssic, i som conscients de la importància d'aquest partit per als nostres aficionats. Estem preparats i motivats.
No suportes, on est prêt et motivé pour le match de demain.
El conjunt parisenc té presa la mesura a un Marsella al qual havia guanyat les 5 darreres ocasions, menys l'última, en què els marsellesos van canviar la tendència guanyant 1-0 el passat mes de setembre amb un gol al minut 5 del qual el PSG no es va saber aixecar.
I el mercat d'hivern de fitxatges ja està obert des de fa uns dies, i l'Espanyol, que treballa per tancar les pròximes hores, com a mínim això és el que espera, Sergi Andreu, dues sortides.
Sí, dos jugadors del planter, que són dos casos diferents. D'una banda, Javi Hernández, el migcampista barceloní, que marxaria cedit a Las Palmas, al Mirandés, perdó, cedit al Mirandés. L'altre cas és el de Luca Coleosho, el jugador amb nacionalitat tant canadenca com italiana, que marxaria traspassat. Recordem que aquest jugador és propietat del Burnley. Marxaria traspassat al París, de la Lliga Francesa. Compte, no confondre amb el PSG, eh? El París FC de la Lliga de la Primera Divisió Francesa. Aquí l'Espanyol rascaria alguns diners, evidentment, pel fet que és el jugador format al planter blanc i blau. Són aquests dos jugadors que ja no s'han entrenat avui i que el club mira de tancar la seva sortida, si no en les pròximes hores, en els pròxims dies. No serà, probablement, no seran les úniques sortides. Antonio Roca podria també marxar cedit a Las Palmas. Aquestes tres sortides són les que preveu la direcció esportiva en aquest mercat d'hivern.
I al Girona, avui, Livakovic s'ha reincorporat als entrenaments. El porter tenia permís del club fins al dia 5 de gener per solucionar el seu futur. De moment encara no ha arribat a cap acord. És cert que està treballant i està pendent de poder tancar aquest acord amb el seu club, el Fenerbahçe, per marxar al Dinamo de Zagreb, que és on vol anar a jugar. Petita pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Dijous vinent 15 de gener t'esperem a Aztecs Global Education Fair a Barcelona al passeig Manuel Girona 84. Descobreix en un únic espai totes les opcions per estudiar a l'estranger amb assessorament personalitzat. Cursos escolars, programes d'estiu, voluntariats, pre-college, universitats i molt més. Informa't a Aztecs Ponés o truca al 93 414 75 36. Aztecs, experts en educació internacional.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Hola, sóc el súper fent la compra. Ni t'imagines quina qualitat i quina varietat. De l'oli d'oliva verge extra ojiblanca, la garrafa de 5 litres, en tens la segona unitat al 50%. I el pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge o en oli d'oliva verge extra albo té un 2x1. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Dakar supera la primera de les etapes marató amb la disputa de la cinquena etapa, una jornada amb problemes per a Edgar Canet i també, finalment, en cotxes per Nani Roma, Damià Aguilar.
La pitjor part per Edgar Canet, que avui farà un gran aprenentatge. Pneumàtic fos a 100 quilòmetres de meta. Ha parat diverses vegades a reparar i al final s'atura faltant 60 quilòmetres i espera una roda nova que li porti l'equip. Això són 6 hores de penalització, però podrà continuar i optar a guanyar etapes. La d'avui, finalment, per al seu company Luciano Benavides i l'altre company Daniel Sanders, el cap de files que recupera el lideratge, amb 2 minuts sobre Brabec, 6 sobre Luciano i 12 sobre Xaraina, que ha estat penalitzat amb 10 minuts. Mentrestant, Nani Roma ha acabat segon a l'etapa, molt pocs segons del seu company Mitch Guthrie, que ha estat el guanyador, un Nani Roma, que tots pensàvem que havia guanyat l'etapa, però s'ha saltat un radar i l'han sancionat amb un minut. Nani Roma, malgrat tot, avança en minuts a la general virtual, ara és a 7 minuts del sud-africà Henk Lategan i per entremig a la Tilla i Matías Ekström.
I demà, partit d'Eurolliga al Palau, amb el que serà el retorn de Joan Peñarroya, al Palau Blaugrana, ara com a tècnic del Partizan de Belgrat, Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, i justament ara sóc al Palau Blaugrana, on fa una estona hem sentit a Xavi Pascual i al Toko Shengelia parlar de Joan Peñarroya, i d'aquí a pocs minuts arriba Joan Peñarroya amb el seu Partizan, que és el cué de l'Eurolliga. Ha perdut els 3 partits que ha entrenat a Eurolliga, però aquí al Palau se l'espera. Com se l'espera? La resposta te la donen Xavi Pascual i el Toko Shengelia.
El Joan ha estat el nostre entrenador. D'entrada espero que el Palau el rebi molt bé, perquè més enllà de la dificultat de la vida dels entrenadors, que és molt gran, a vegades les coses ens surten bé, ens surten malament. Primer, és molt bon tio, i després que va posar tot, absolutament tot, per intentar fer-ho el millor possible amb el Barça.
Tenemos mucho cariño con él, y yo creo que merece también que el Palau recibirá con mucho cariño y con muchos aplausos. Seguro que de mi parte yo lo haré.
Doncs, Lai, aquest partit es jugarà demà. Demà el Barça recuperarà un jugador més, que és Brizuela, i sobre un altre jugador, el Força Lleida, rescindit per baix rendiment, el seu base, Christers Zorix, que només ha jugat 14 partits i havia de ser-hi fins al juny.
I avui es disputa la quarta jornada de la Champions Hockey Patins i dels tres equips catalans que la disputen, Carles Vila, dos s'enfronten entre ells.
El Reus Deportiu rebrà l'Igualada, els roig i negres busquen la seva primera victòria, mentre que els de la Noia han guanyat un partit a les tres jornades jugades. Jordi García, el tècnic del Reus, diu que tot encara està per decidir.
Estem pràcticament en la mateixa situació, però per nosaltres sembla que sigui una final i per ells sembla que sigui un partit més. És igual, el que està clar és que hem d'intentar guanyar nosaltres demà a casa contra l'Igualada i tots els partits que juguem a casa els hem d'intentar guanyar i si guanyem doncs serà un bon pas, res definitiu ni molt menys, si perdem serà un cop dur. Res definitiu, però serà un cop dur i aquesta és la realitat.
Per la seva banda, el jugador de l'Igualada, Biel Llanes, veu cada cop més conjuntada la plantilla del Reus.
El Reus té un molt bon equip, sobretot amb jugadors amb molt bon operu, que si despistes un moment ja te l'han fotut. Però bueno, nosaltres venim amb una bona dinàmica, sobretot a la Lliga, i volem passar aquesta bona dinàmica de la Lliga també a la Champions.
Avui també el Barça s'enfronta al Senomer. Els blaugranes han guanyat dos partits i n'han perdut un en aquesta primera fase.
L'esquiador usonenc Quim Salari, que ha aconseguit un gran resultat a l'eslàlom nocturna de la Copa del Món a Madona di Campillo. Carles.
L'esquiador de Vic, format a la Molina, ha aconseguit una sensacional 13a plaça, el quart millor resultat de la seva carrera en aquesta modalitat i que li permet seguir somiant a participar en els seus tercers Jocs Olímpics d'hivern. Celeric, que ha signat una primera mànega sense errors decisius, ha aconseguit un top 30 i una 22a posició provisional que li ha permès atacar la segona baixada amb marge. En aquesta segona mànega, el català ha sorprès amb una baixada rapidíssima. S'ha mostrat molt sòlid i s'ha col·locat provisionalment com a líder durant diversos minuts. El resultat final ha sigut una 13a posició que alimenta la possibilitat de competir amb opcions en els Jocs Olímpics d'hivern.
I alguna cosa més, Marta García?
Doncs sí, Didac i Adolfo són els catalans, a més jugadors del Barça, que estan convocats amb Espanya per a l'Europeu de Futbol Sala, que començarà el dia 21 de gener. En Letònia, Lituània i Eslovènia també hi ha el blaugrana Antonio.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Ja sabeu, a les 7 tot costa, avui especial fins les 10 de la nit per seguir la semifinal de la Supercopa amb Madrid, Atlètic de Madrid, que és on sortirà el rival del Barça a la final. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia.